Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El castell de Sant Ferran de Figueres va ser concebut com un projecte faraònic, una fortalesa destinada a convertir-se en la principal defensa fronterera. Amb el Tractat dels Pirineus de 1659, la frontera francesa havia baixat fins als Pirineus i per la monarquia hispànica calien nous punts de vigilància. Tot i així, els Habsburg van trigar un segle a ordenar la construcció d'una fortificació a l'Empordà ja en temps de Ferran VI. Els veïns del nord no van trigar a qualificar aquella edificació imponent, més impressionant per com es veia des de l'exterior, que no pas pels recursos que hi havia a l'interior, com una belle inútil. L'enginyer militar Juan Martín Cermeño va escollir com a emplaçament el turó dels Caputxins als afores de Figueres. Els treballs d'excavació van començar el 4 de setembre de 1753 a càrrec de 300 operaris i la primera pedra es va posar el 13 de desembre d'aquell any. Al llarg de 14 anys d'obres van arribar a treballar-hi 4.000 treballadors, una xifra més alta fins i tot que la població de la vila, i va acabar costant el doble del que s'havia previst. El castell podia acollir 1.500 soldats d'infanteria i 450 de cavalleria, però la guarnició no s'hi va incorporar fins al 1792, més de 130 anys després de l'ampliació francesa del castell de Bellaguarda al Pertús. El retard d'un segle resultaria fatídic i determinaria la inutilitat d'un castell sobredimensionat com el de Sant Ferran, poc adaptat a les noves tècniques d'artilleria i amb una guarnició poc dotada i poc preparada. L'eficàcia de la fortificació en baluards es va començar a qüestionar a partir de la Guerra dels Set Anys, a mitjans del segle XVIII, just quan s'estava dissenyant el castell de Figueres. Era la fortificació més immensa d'Europa i no va servir de res. Les vegades que les forces franceses li van plantejar un setge, a la Guerra Gran, el 1794, i a la Guerra Francesa, el 1808, la guarnició es va rendir fàcilment sense oposar resistència. Descartada l'eficàcia defensiva, el castell de Sant Ferran es va reconvertir en presidi en diversos moments de la seva història atzarosa i més aviat poc gloriosa. També va ser centre d'instrucció militar, seu del govern republicà en retirada i dipositari dels béns artístics i econòmics acumulats per aquest mateix govern. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com vas?
Castell de Sant Ferran és un castell imponent, s'ha de visitar si no s'ha fet, fascinant, però una de les coses que xoca més és que realment ha servit de ben poc, militarment parlant, a la seva història. Ben poc, per no dir gairebé de res, no?
Sí, sí, perquè va ser una construcció absolutament desfasada amb el seu temps en la tècnica militar, amb la història de... Però, com has dit molt bé, jo crec que és imprescindible, sí, de conèixer.
I tant,
si vols entendre coses com, per exemple, el següent, les relacions internacionals entre l'estat francès i Catalunya, l'estat espanyol amb la França, Catalunya amb Espanya, la història de l'exèrcit, la història fins i tot de construccions militars, i després hi ha una cosa que és molt important, és a dir, de veure la forma com l'exèrcit ha sapigut, d'una forma a vegades errònia, a vegades encertada, adaptar, diguem, una cosa absolutament que no ha servit per res, té tot de blasons de pedra que estan per... no s'hi ha pogut posar mai cap heroïcitat, perquè mai n'ha tingut
cap ni una.
L'únic que tindria encara seria d'uns soldats catalans a la guerra del francès, imagina't.
Sí, sí. És a dir, la Rovirada, sí.
Sí, sí, tot el món al revés. Però sí que és veritat que serveix molt per interpretar, lògicament fent metàfores i comparacions, en la història d'aquests elements que he dit. és absolutament imprescindible, molt, és molt interessant, malgrat que sigui...
A més, és relativament desconegut pels catalans, eh? Òbviament, sí, sí. Pels figuerencs no és el cas, eh? Però pels catalans, perquè realment té un volum de visites molt baix pel que és. Mira que és fàcil d'arribar-hi, eh?
A més, és bonic.
Sí,
és atractiu.
I tant, i molt interessant. I vaig fer un moment determinat una visita guiada molt ben feta, vull dir que...
Sí. I l'arquitectura està molt ben explicada. Veus les cavallerisses d'una forma extraordinària. Quan et porten al de l'aigua, entens el que és la història dels setges, està preparat perquè allà aguantin...
Entens com funciona el sistema de baluars, tot ho s'entén molt bé la visita, i en canvi no hi va la gent. Vull dir que és una cosa... Bé, al costat de Figueres, eh? Vull dir que deu estar tirant llarg un quilòmetre de...
Pots anar-hi a peu, tranquil·lament. Vas pujar la Rambla amunt i pots anar a peu.
Si no vols fer pujada i encara vols pujar en vehicle, també
hi pots arribar.
No té cap mena de secret.
Jo ja et dic, he estat un parell de vegades amb intensitat i m'ho he passat bé, però a més, una cosa que em dol és que hi ha més estrangers que no pas gent del país.
Sí, per tant...
Dius, home, però si això és importantíssim per la nostra història.
I interessantíssim, eh? Vull dir que no és només important i dius, mira, important aquesta placa. Gràcies per la placa.
I la informació està molt bé en cada període històric, perquè et diuen certituds i diu, bueno, això que s'explica de forma oficial no és cert, que això t'agrada dels llibres, no? Molt bé.
Sí. Bé, en fi, és una llàstima. Avui en parlarem. I qui ens ajudarà, qui ens explicarà el castell de Sant Ferran és un bon amic, el periodista i escriptor Xavier Fabrés, que és autor de molts llibres, de moltíssims.
I bons.
I en aquest cas el llibre que tractarem és el que ha publicat amb el nom de La fabulosa història del castell de Sant Ferran, una mirada d'avui a 3 segles de vida. Senyor Fabrés, Xavier, benvingut al programa.
Bon dia, què tal?
Bé, contents de tenir-te aquí a Avantguardia. Parlem del castell de Sant Ferran. Aquesta joia que tenim a Catalunya, com és? Tu que ho coneixes prou bé, que no es visita. Hi ha alguna maledicció? Algun dels capitans de la guarnició destinat allà durant anys i panys i avorrit que va maleir en els seus ossos i per això no el visitem? No ho sé. Què ha passat?
Això està evolucionant amb molta rapidesa. Una de les característiques del castell és que es va convertir a partir del 2003 es va formar un consorci tripartit entre Ministeri de Defensa, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Figueres, que és l'autoritat que actualment governa el castell. A partir d'aquell moment, d'això ja fa més de 20 anys, es van començar a fomentar les visites, i no només això, sinó sobretot es va començar a fomentar la consciència de que allò és un patrimoni públic i és un monument històric que val la pena de recórrer i de conèixer. Això s'ha facilitat molt. Ara fins i tot es pot reservar la visita per internet, com en qualsevol museu, s'hi fan 50.000 activitats de gaire molt diferent, i les visites estan creixent a una velocitat important. En realitat, el meu llibre, aquest titulat La fabulosa història del castell de Sant Ferran, és fruit d'aquesta tendència recent, perquè l'Associació d'Amics del Castell de Sant Ferran, que antigament portava una existència més aviat
sumorta,
en els últims anys ha agafat una forta embranzida i ha encarregat a una persona que no és un historiador militar i que és un periodista i escriptor aquesta història del castell, precisament per donar-ne una visió panoràmica amb ulls d'avui, que és el que intenta aquest monument, convertir-se no en un lloc tancat i reservat, sinó en un patrimoni públic que pot ser interpretat amb una mentalitat d'avui.
Home, és la plaça militar més gran d'Europa.
Sí, sí, es diu aviat, eh?
En la superfície, i ho tens davant del nas.
Es diu aviat. El problema és que no es veu, i ara explicarem tot per què no es veu. Perquè això també és una altra qüestió. Anem a parlar de la història del castell, que em sembla que és el que avui ens toca. Xavier Fabrés, és obvi que el castell està en un lloc mirant a la frontera amb l'estat francès, amb França. no tenia sentit això abans del Tractat dels Pirineus, abans de que la monarquia hispànica i, òbviament, Catalunya perdés el que és ara anomenat Catalunya Nord, que en aquells moments no s'anomenava així, però, uh-huh. Clar, es posa, és una fortalesa que s'ha de muntar després, la que tenia lògica era Salses.
Exacte.
Clar, que estava més amunt, no? També una gran visita, per cert.
Sí.
Com es decideix crear allà una fortalesa?
Jo crec més aviat com no es decideix. Aquest va ser el problema. El problema va ser, com tu acabes de dir molt bé, que el confí de la monarquia hispànica, a la qual s'havia integrat Catalunya des dels Reis Catòlics, era a Salses. Salses era el castell de frontera, el castell que feia frontera, la fortificació militar important. Amb el Tractat dels Pirineus de 1659, aquesta frontera que estava a les Corberes Narboneses, a la comarca de Narbona, baixa fins als Pirineus. I llavors engloba a la corona francesa les fortificacions que fins aquell moment havien estat catalanes, que són Salses, Sant Lluís, Bellaguarda, el Portús, Vilafranca de Conflent...
Clar, en lloc de mirar cap al nord, et de mirar cap al sud, diguéssim.
Exacte. Aleshores, curiosament, el Tractat dels Pirineus, que va ser signat durant el regnat de Lluís XIV, el rei Sol, que de tonto no en tenia ni un pèl, que més aviat tenia una ambició important, el primer que va fer Lluís XIV va ser enviar el seu prestigiós enginyer militar, el marquès de Vauban, a reforçar aquestes fortaleses fins aleshores catalanes i a partir d'ara franceses. I el marquès de Vauban va estar 3 vegades en persona al castell de Bellaguarda del Portús per dirigir les obres de reforçament d'aquest castell que s'havia de posar al dia en funció de la nova frontera. Com és possible que la corona espanyola, durant un segle, durant 100 anys, veiés que la monarquia francesa estava reforçant la nova frontera i no fes absolutament res? Només un segle després, 100 anys després d'acabar-se la reforma del castell de Bellaguarda al Portús, ja no el poden aguantar més i diuen, bueno, hem de fer un castell de frontera enfront del Portús i decideixen fer-lo a Figueres. Aquest retard d'un segle en la construcció i després, un segle més, que va costar acabar-la, seria fatídic, perquè en aquests dos segles...
La tècnica militar, estratègia militar, canvia absolutament.
Absolutament.
Però també es pot entendre, no sé, una explicació que ofereixo, a partir de l'entrada dels Borbons al voltant del 1700, per arrodonir-ho, és evident que l'aliança entre el Regne de França i el Regne d'Espanya a partir d'aquells moments és una aliança molt ferma, molt basada en llaços familiars, el tema dinàstic pesa molt, i per tant França potser ja no es mira com aquell enemic històric de la monarquia hispànica. No ho sé, però no s'entén molt bé que de 1659 a 1700 no es fes res, però a partir de 1700 es pot entendre una certa laxitud.
És un argument, però jo crec que no és l'únic argument. Hi ha també un tema de desídia i d'incompetència. És a dir, l'exèrcit espanyol, que d'altra banda era la columna vertebral de la corona, en una època en què l'Estat no s'ocupava ni de l'ensenyament, ni dels transports, ni de la sanitat...
No s'encarregava res, que no fos quatre coses, i 3 de les quals eren militars. Sí, sí, sí.
Durant aquells segles l'exèrcit va conèixer uns altibaixos realment molt pronunciats, no? Hi havia moments de desgavell, hi havia moments que estava sota mínims, hi havia moments que havia de convocar les milícies a correcuita. Jo crec que en aquell mateix moment la corona francesa havia agafat l'hegemonia d'Europa i la corona espanyola, que l'havia tinguda, aquesta hegemonia, sobretot arran del descobriment d'Amèrica i la fortuna que això va suposar, l'havia perduda. Per tant, hi va haver també una qüestió d'eficàcia de gestió de la corona francesa i d'ineficàcia de la corona espanyola, des del meu punt de vista.
Un cop decideixen que sí, que hem de tirar-ho endavant, malgrat tot, tampoc sembla que les decisions siguin molt afortunades. Envien a Cermeño pare, envien a investigar on s'ha de situar. Clar, Figueres, no sé si és el lloc més adient per salvaguardar la frontera. No sembla que estigui... No ho sé.
Figueres encara estava emmurallada, però... a la ciutat de Figueres, i es va parlar, una de les possibilitats va ser fortificar la pròpia vila de Figueres, no? Al final es va triar aquest emplaçament, que realment ha estat molt discutit, no? Perquè des d'altres turons dels voltants pot ser atacat per l'artilleria.
Una mica més alts.
Exacte. Ha estat molt discutit. Home, és evident que està sobre la ruta d'entrada a la península Ibèrica.
Sí, quan baixes cap al sud,
topes amb Figueres, clar.
Però sí, ha estat discutit. El que passa que després, una vegada més, la incompetència de vegades pot ser per defecte i també pot ser per excés. És a dir, la fortuna que es van gastar en construir aquest castell, que al capdavall no serviria de res, va ser fabulosa. Com acaba de dir en Soler Sabater, és la fortificació militar més extensa d'Europa. Potser es van passar a frenada.
Clar. Com es pren la decisió? O sigui, decideixen que han de construir finalment aquesta fortificació, que ja es deia, feia molts anys que s'havia de fer, i envien Cermeño, o és un procés que el Cermeño passa i diu, escolti, pensi
no,
que aquí...
No. En aquell moment, la primera autoritat de Catalunya era sempre el capità general. Llavors, els successius capitans generals de Catalunya, durant aquest segle d'interregne entre el Tractat dels Pirineus i el començament de la construcció de Sant Ferran, els successius capitans generals reclamaven, perquè era evident que calia construir un castell. Finalment, al cap de 100 anys, van fer cas a un dels capitans generals, i llavors també s'ha de tenir en compte que els únics enginyers que existien en aquell moment eren els enginyers de l'exèrcit, els enginyers militars, encara no existien els enginyers civils. Per tant, totes les obres d'enginyeria, ponts, per exemple, era sempre encarregat als enginyers militars, no? Per tant, el capità general de Catalunya, un cop obté la llum verda per construir aquest castell, l'encarrega a l'enginyer militar de torn, que era el Cermeño pare, que també és l'autor, per cert, i amb el seu fill, el Cermeño fill, de la reforma actual, per dir-ho així, del castell de Montjuïc de Barcelona i del barri de la Barceloneta, etc. Sí. És a dir,
es basen en un estudi anterior, però sí, són els autors, es pot dir que són els autors del barri de la Barceloneta, etc. Sí, són molt importants a la construcció de Catalunya. Sí,
per això té aquesta estructura militar, en certa forma.
Sí, la de la Barceloneta, sí. Què fa en Cermeño? Arriba allà i diu aquí o perquè ja s'ha estudiat amb els mapes, o investiga?
Com... La decisió d'aquest turó dels Caputxins és del Cermeño. I tant el pare com el fill successivament van dirigir les obres a peu d'obra. És una obra seva. Què passa? Que jo crec que van perdre el món de vista, perquè no era només una qüestió d'arquitectura militar, no era només una qüestió de construcció, sinó també que hi poses a dintre. És a dir, si tu construeixes un castell fabulós i no hi poses els canons corresponents i la tropa corresponent que sàpiga fer funcionar els canons, doncs aquell magnífic edifici...
És un edifici, ja està, no serveix de res. Però clar, això ja no depenia dels enginyers, perquè els enginyers devien dissenyar una sèrie de troneres, llocs de distància de tir, perquè clar, en aquella època... la ciència, diguéssim, ha entrat en la construcció dels castells militars, sobretot a partir de Boban, no? Però allò de dir, si miro des d'aquí, disparant des d'aquí amb els nostres canons, no es podrà apropar ningú a tal distància, i si s'apropa el disparem d'un altre costat. Vull dir que és una cosa molt calculada. Sembla estrany que no funcionés, llavors.
Sí, però molt calculada amb les dades, amb les informacions de partida. I com acabem de dir, van passar dos segles fins que el castell va entrar en funcionament militar, no? I en aquests dos segles, doncs...
L'enginyeria militar i l'artilleria va avançar una barbaritat i llavors el feia inútil. A més, la posició d'un territori immòbil i estable, doncs les guerres havien canviat de criteri.
De tota manera, jo també explico en aquest llibre la fabulosa història del castell de Sant Ferran, que em fa molta gràcia que hi ha hagut altres exemples de grandíssimes obres militars que no han servit de res. Per exemple, la línia Maginot, la Primera i la Segona Guerra Mundial. Allò era l'últim crit de la tecnologia constructiva militar. L'últim crit. No va servir absolutament de res. L'exèrcit de Hitler va passar pel costat tranquil·lament. No? Per tant, les grans obres d'enginyeria han d'estar molt adaptades a cada moment històric, no? I si no es preocupen de seguir l'evolució de les tècniques, doncs poden quedar obsoletes amb molta facilitat. D'altra banda, també és veritat que els enginyers militars podien tenir una certa excel·lència tècnica, i en canvi el funcionament de l'exèrcit podia ser bastant més xusquero. I repeteixo, no es tracta només de l'edifici, sinó la guarnició que hi poses a dintre, no?
El bateig de foc, sense foc, del castell de Sant Ferran va tenir lloc en el context de la Guerra Gran. El general Dominic de Perignon va poder prendre Figueres el 23 de novembre de 1794 i després de només 4 dies de setge, el 27, el castell va capitular sense disparar ni un sol tret. La guarnició, comandada pel brigadier Andrés Torres Campo, va ser acusada per la brama popular d'haver acceptat un suborn als francesos, que alguns van xifrar en 48.000 lliures en paper moneda. Altres suggerien que Torres, de fet, era francmaçó i la rendició formava part dels seus principis. El primer ministre de Carles IV, Manuel Godoy, va tenir ocasió de parlar-ne anys després amb el cap de les forces franceses, el general Dominic de Perignon, quan aquest va ser nomenat ambaixador a Madrid.
Primer ministre, enchanté.
Senyor ambaixador, espero que les nostres relacions es mantinguin en el terreny de la diplomàcia. No puc oblidar que vau ser vos qui comandava l'exèrcit francès que va aconseguir la rendició del castell de Sant Ferran després d'un setge de 4 dies en què els defensors de la fortalesa no van disparar ni un sol tret.
Sacre bleu! Quins dies més excitants! Tot just una setmana abans, a la batalla del Roure, fora del recinte del castell, van morir el general Dugomier i el governador de la fortalesa, el comte de la Unió. Dugomier havia estat qui havia recuperat la fortalesa de Bellaguarda un any abans, quan el general Ricardos va envair el Rosselló. Havíem de respondre a les seves accions i, afortunadament, vam obtenir la capitulació de la plaça sense gaires entrebancs.
Sense entrebancs? Es podria dir que els van lliurar les claus en safata. I això que anava sobrada de gent i estava ricament abastida. No ens va quedar mai clar si la guarnició va actuar així per por, per covardia o per una traïció.
Primer ministre, a fe d'home d'honor, us puc assegurar que en aquella rendició no hi va haver compra-venda. Els seus soldats van patir un atac de pànic per la batalla prèvia. A més, nosaltres havíem pres els atrinxeraments veïns i amenaçàvem repetidament d'assaltar també la fortalesa i passar tota la guarnició a tall d'espasa.
Tot i així, comptàvem amb 200 peces de gran calibre que coronaven els murs, amb 10.000 quintars de pólvora i amb l'immens amuntegament de tota mena de projectils als magatzems. Per no parlar de les provisions abundants de farines, llegums, salaons, vi, aiguardent, medicines i fins i tot articles de luxe. Per Déu, eren 10.000 homes! Què li va faltar a aquella plaça per poder resistir molts mesos sense cap por? El comandant de la plaça, el brigadier Torres i a tres dels seus oficials, aquesta acció indecorosa els podria haver costat la vida. El nostre rei, en la seva magnanimitat, va commutar la pena de mort imposada en Consell de Guerra per una pena de degradació i expulsió perpètua del regne.
Tan sols una cosa els va faltar al governador i al seu consell: la reflexió i la possessió de si mateixos, que els van ser arrabassats pel terror de l'assalt general. La nostra amenaça era impossible de ser realitzada, però ells la van creure practicable.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'enguàrdia amb en Xavier Febrers i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del castell de Sant Ferran de Figueres. Xavier Febrers, acabem de sentir aquesta conversa que van tenir Godoy amb el general Domènec de Perignon per entendre com és que s'havia rendit el castell en 4 dies sense fer res de res de res. Era insostenible la situació de la guarnició espanyola dins del castell i això pot arribar a fer-se entendre aquesta rendició o és que realment va haver-hi algun marro per darrere que no entenem?
No ho sabrem mai si va haver-hi un marro per darrere, es va dir, però no passa de ser una conjectura que no s'ha pogut demostrar. El que és evident és que la rendició va ser incomprensible. I d'altra banda va demostrar sobre el terreny aquesta hegemonia que deia fa un moment de l'estat francès per damunt de l'estat espanyol, no? Suposo que després tant l'ambaixador francès i Godoy que acabem d'escoltar en aquesta conversa s'ho van fer venir bé cadascú per justificar el seu punt de vista, no? La qüestió és que aquella frontera va quedar absolutament a la mercè del Regne de França i això tindria...
Sí, sí, absolutament.
I això tindria unes conseqüències serioses immediatament després, no?
Clar, perquè estem ja en el context de la Revolució Francesa. Bé, i per tant, sí, sí. El Regne de França, que ha sigut l'aliat dels Borbons espanyols, els Borbons francesos, resulta que el Borbó li han tallat el cap. Uh-huh. I, és clar, ja no poden ser aliats, no? I això, encara que hi ha moments en què ho seran, però no, però de base no. I, per tant, aquella frontera, ara sí que és important.
No, però és curiós que en tot el posicionament contrari que Europa hi ha cap a Napoleó, doncs tingués encara aquestes característiques militars tan curioses, no? Tan curioses i tan deficients, vaja, les dues coses.
Sí, fins i tot l'exèrcit espanyol, en el moment de la Revolució Francesa i de guillotinar el rei, totes les monarquies europees es van coaligar contra el govern de la Convenció, el govern sorgit de la Revolució, no? Perquè, és clar, era un govern regicida i això no es podia tolerar. Uh-huh. I l'exèrcit espanyol es va permetre el luxe d'envair algunes localitats frontereres franceses, Sant Llorenç de Cerdans, Ceret, i pretendre arribar a Perpinyà, que ja no hi van arribar, no? Tinguem en compte que l'exèrcit, des d'abans de la Revolució, per tant, des d'abans de guillotinar Lluís XVI, hi era un exèrcit especialment ben rodat, ben entrenat.
L'exèrcit francès.
Sí, l'exèrcit francès. I que després de la Revolució s'hi va afegir encara un tema de motivació, és a dir, van dimitir molts generals que, identificats amb la monarquia, van plegar, i molts oficials en general, no? I van ser substituïts per militars i per soldats que s'identificaven amb la Revolució.
Molts sovint suboficials. Era molt habitual que ascendissin diversos mariscals de Napoleó.
Tenien eren una motivació extra que l'exèrcit espanyol no tenia en aquell moment, no? Per tant, la Guerra Gran s'acaba amb una capitulació de Castell de Sant Ferran, o comença i després, el 1808 ve la invasió napoleònica, no? Invasió napoleònica que un cop més va ser una passejada militar, no?
Clar, perquè l'exèrcit espanyol, entre altres coses, les úniques tropes professionals que tenia eren irlandesos i alguns quants més que realment funcionaven de manera més o menys correcta amb els canons militars.
Havien pactat en la monarquia de Carles IV, vull dir que l'exèrcit espanyol no existia.
Clar. A tot això, el castell de Sant Ferran, clar, el fet de que aquest grup de militars capitulés d'aquesta manera tan senzilla, es van quedar tan amples, va haver-hi revolta popular, va haver-hi revolta cortesana, què els hi va passar amb aquesta gent que van plegar?
No, en alguns casos els oficials es veien rendint per ser jutjats i condemnats, però no va tenir una gran repercussió històrica. Tinguem en compte que en aquella època la vida del castell era una vida molt aïllada de la vida de la ciutat. Era un recinte militar tancat. Per tant, Més endavant, ja a començaments del segle XX, sí que la cosa va canviar i va haver-hi més relació entre la ciutat i el castell, però fins al segle XX el castell manaven els militars i prou, vull dir, no hi havia...
No hi havia interacció com a tal.
No hi havia interacció, que després sí que hi seria.
Mm-hmm. Durant la guerra francesa es produeix un fenomen també curiós, perquè és un castell que no ha aguantat mai cap mena de setge i sempre ha sigut assaltat, que és que quan els francesos s'emparen del castell, al cap d'un temps, un grup de milicians, diguem-ho així, o sí, guerrillers...
Sí. Allò que se'n deia patriotes, no?
Patriotes, sí, sí, sí. Comandats mm-hmm. per un capellà, s'introdueixen de manera clandestina al castell i l'ocupen. Clar, és una cosa també xocant que un castell d'aquestes característiques pugui ser ocupat clandestinament per una sèrie de civils armats.
Sí, això...
També revela que el castell té problemes, no només la tropa espanyola. Digues.
I complicitats que van tenir algú de dins, que els hi va deixar una porta oberta i es van colar tots per allà.
Sí, sí.
També és cert que aquest episodi, la famosa Rovirada d'abril de 1811, ha estat molt magnificat, molt mitificat, com l'heroisme espanyol davant de l'invasor francès, no? Va ser un cop de mà i, com acaba dient Soler Sabater, amb complicitats internes, en un moment en què la guarnició francesa estava despistada, efectivament, és l'única vegada que el castell ha estat expugnat en contra dels ocupants francesos, no? També és molt curiós quan et documentes...
Sí, és l'història al revés, no? Sí, sí.
Quan et documentes sobre...
Sí, 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 digues.
Això de les milícies populars, no? Com tu acabes de dir, dirigides per un capellà i formades, sobretot, per petits burgesos o
menestrals,
burgesos...
Menestrals, sí, sí.
I menestrals, que estaven ferotgement en contra, molt influïts per l'Església Catòlica, que era un poder fàctic de primera importància, i que estaven ferotgement en contra dels republicans francesos.
I també
no?
S'ha de dir que a la zona de l'Empordà, especialment, però no només, també la Cerdanya, etc., la fòbia antifrancesa era molt alta, per moltes raons històriques, però també des del moment en què havien començat a baixar els exiliats, els enragers famosos, i s'havien comportat de manera superba, desagradable, amb els autòctons, diguéssim, i havia provocat encara més mala maror a la zona.
I que des del segle, gairebé des de finals del segle XVII, guerres contínues a la frontera amb l'estat francès.
Sí, però la història sempre serà un pou de sorpreses, perquè això que acabeu de dir coexistia amb l'afrancesament.
Clar, una cosa treu l'altra.
Amb el republicanisme. Sí. O sigui, Figueres també era un focus de republicanisme i de francesament. I va haver-hi col·laboradors de l'exèrcit napoleònic, empordanesos o catalans, que van tenir càrrecs de responsabilitat en l'administració civil de l'època napoleònica. No? Per tant, hi havia aquesta lluita en el si de la societat durant la Guerra Napoleònica. Com tots sabem, Catalunya es va alçar en armes, encapçalats pel timbaler del Bruc, contra l'invasor francès, i a més amb una consciència clara i expressa que ells volien ser espanyols i no francesos. No? I al costat d'això ja hi havia els primers focus de republicanisme i afrancesament. No?
Home, la prova està allà, ara tot el segle XIX, Figueres és de les ciutats més avançades de l'Estat, en republicanisme i en federalisme.
Per tant, és interessant aquest, aquest enfrontament ideològic. No? Jo insisteixo, s'ha estudiat poc i s'ha insistit poc. Però en aquesta actitud social l'Església tenia un paper de primer ordre, és a dir, les trones de les esglésies i els confessionaris eren mitjans ideològics d'una enorme potència.
En el llibre El meu país, Josep Pla va elaborar una síntesi de la història del castell de Sant Ferran, on ja apuntava que els avatars viscuts per la fortalesa es mereixien un estudi més a fons. En la crònica, l'escriptor empordanès rememorava alguns dels fets viscuts pel castell en les primeres dècades del segle XIX, en diverses escaramusses amb els francesos.
L'opinió més general és que després d'aquests desgraciats esdeveniments, el castell de Figueres no fou gairebé mai més pres seriosament. Si tinguéssim una història objectiva de totes les coses que hi han passat des de la primera nefanda rendició fins a l'èxode de la darrera guerra civil, posseiríem, em penso, un document no gaire edificant però humanament fabulós sobre el que ha succeït en aquest país entre les dues efemèrides. Durant la Guerra Gran, el castell en realitat s'estrenà amb l'escàndol que acabem de referir. Durant la Guerra de la Independència, o sigui, en el curs de la invasió napoleònica, els francesos se n'apoderen sense pena ni glòria. El posseixen una pila d'anys fins al retorn de Ferran VII i tenen una guarnició i un dipòsit per assegurar les seves comunicacions amb Perpinyà. Hi ha moments en què aquesta possessió és tan desmaiada que el 10 d'abril del 1811 se n'apoderen, amb una clau falsa i la complicitat d'uns quants elements interiors, els guerrillers de mossèn Rovira, que fou dels primers que s'establiren pel seu compte a l'Empordà per fer la vida impossible als ocupants francesos. Els napoleònides recuperaren el castell amb no gaire esforç i mossèn Rovira, fet el cop d'home, tornà a les seves rústegues i ferotges activitats estratègiques. A l'època que es projectaren sobre la península els 100.000 fills de Sant Lluís, aquest exèrcit ocupà també el castell com un fet d'administració, en certa manera ordinària, el 18 d'abril del 1823. Després d'aquesta invasió, el castell fou un element de la política interior. I totes les vegades que fou conquerit, ho fou no pas per forces vingudes del nord, sinó del país mateix, la qual cosa representà una ruptura flagrant del tracte. Perquè el castell fou construït per defensar la frontera. El lector trobarà aquestes insignificants anècdotes desproveïdes de qualsevol transcendència en els papers corrents, mentre no tinguem una història política objectiva del castell, que serà divertida, i que en aquest escrit no pensem de cap manera al·ludir per allò que els italians anomenen carità di patria.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Xavier Fabrés, en pla comentàvem, i toca, eh? Se sap explicar molt bé i explica amb relativament poca estona això que estem explicant nosaltres ara amb més estona.
Va picar molta pedra, eh? Va escriure sobre moltes coses i amb una gosadia que avui dia agraïm. No cal estar sempre d'acord, però hi ha moltes coses amb les quals jo no hi estaria d'acord. Però, francament, em rendeixo admirat davant la quantitat de temes que va tocar Josep Pla i que va documentar i que ens va ensenyar a mirar d'alguna manera, no? Sí. Aquest mateix resum de la història del castell de Sant Ferran per mi ha estat la clau per escriure'n tot un llibre.
Sí. Ell agafava el bisturí, descarnava, treia tota la carn i deixava el que era important, la mèdula, l'os i la mèdula, i t'ho dibuixava perfectament, com, en fi, d'una forma absoluta, sí. Malgrat que moltes vegades en Pla t'hi enfadis. Aquesta és una altra història.
Doncs anant al Pla, ell el que explica un seguit de coses bastant xocants, no? El fet, per exemple, que no és només l'ocupació dels francesos, sinó que quan acaba la guerra del francès, se'n tornem-hi. Torna a haver-hi aquesta ocupació francesa de manera una mica xocant. Això és sorprenent, no?, que el castell de Sant Ferran, fins i tot en aquell moment, no funcioni.
Però és que el tema d'aquesta tercera capitulació davant dels 100.000 fills de Sant Lluís és absolutament increïble. O sigui, Ferran VII de Borbó és restituït al tron després de que Napoleó perd la batalla de Waterloo, no? Llavors, Ferran VII ja es veu atacat pels liberals espanyols i demana ajuda al seu familiar Borbó de França, ajuda militar, per aixafar els liberals espanyols que estan reunits allà a les Corts de Cádiz intentant modernitzar el país, no? Llavors, aquests 100.000 fills d'en Lluís, que és el nom que li dona el rei francès del moment en aquella expedició, torna a ocupar el castell de Sant Ferran el 1823, no? Però a petició de Ferran VII, del rei d'Espanya, no?
Esclar, i torna, i entra sense cap mena de problema. Mentre la situació a Catalunya és, teòricament, és l'únic lloc on hi haurà una certa resistència...
És que Barcelona sí que resisteix el setge fins que finalment es rendeix, però el castell que s'ha de defensar no es defensa.
Per tant, els militars espanyols estan d'acord amb això, amb obrir la porta als francesos, perquè estan d'acord amb el que diu Ferran VII, m'imagino. I això que els militars havien fet, alguns militars, el cop d'estat de Riego.
Sí, no era una postura unànime, i suposo que hi devia haver moltes actituds diferents, no? El que sí era evident és que els militars espanyols no estaven preparats per fer front a l'exèrcit francès, i això tenia una sortida, que era la capitulació, com es va produir a Sant Ferran una vegada més, no? També és veritat que aquells pobrets d'aquella pobreta guarnició de Sant Ferran no tenia la culpa de tot, no? És a dir, el que havia de planificar la guerra no era només la guarnició del castell de Sant Ferran, però bé, sigui com sigui, va capitular per tercera i última vegada.
Dèiem última perquè a partir d'aleshores, si la història del castell de Sant Ferran, militarment parlant, és galdosa, a partir d'aleshores gairebé, no sé, misèrrima, a partir d'alguna manera, perquè a partir d'aquesta darrera capitulació, a principis de la dècada dels 20 del segle XIX, el castell canviarà fins i tot gairebé de funció.
Sí. Exactament. El castell perd la seva importància militar, conserva una guarnició, però la societat espanyola i catalana ha canviat moltíssim. Estan escaldats per les capitulacions anteriors, la guarnició és molt reduïda i es limita a una vida pràcticament funcionarial, no? Però, curiosament, és en aquell moment en què l'exèrcit confraternitza amb la societat civil de Figueres. Aquesta guarnició estable, encara que anaven canviant de regiments, però en molts casos podien estar-hi durant anys, es comencen a casar aquests militars amb pobilles figuerenques.
Viuen a la població com...
Una part viu al castell, una altra part viu a la població. Això vol dir que els fills d'aquests militars van a l'escola amb els altres nens de Figueres. I aquí es produeix una confraternització molt, molt curiosa, que no havia existit anteriorment, més que res perquè era una guarnició sense objectiu militar, no? Era simplement ocupar el lloc i fer una vida de caserna, no? I aquí, amb la Primera República de 1873, la reacció és molt curiosa. Hi havia molts militars republicans. La francmaçoneria probablement s'ha exagerat el seu paper, però estava present. I durant la Primera República, la guarnició del castell de Sant Ferran de Figueres s'adhereix immediatament a la programació de la Primera República, i això encara tornaria a passar amb la Segona República de l'any 31. Va canviar, és a dir, la guarnició militar de Sant Ferran era una colònia militar que estava allà sense un objectiu massa precís i que fins i tot podia ser una destinació tranquil·la.
I això... Tranquil·la i avorrida, no? Sí. Imagino que això era el plantejament. Sí. Això, cosa que en la vida militar del segle XIX també era xocant, perquè els militars, que tenien molts defectes, també tenien la virtut de no saber fer res quan els hi tocava, no? Perquè hi havia un munt de cops, un munt...
No, hi van estar en guerres gairebé tot el segle XIX, però eren guerres exteriors, guerres que quedaven fora de la península ibèrica. Guerres a Amèrica, guerres a l'Àfrica, guerres, en fi, a l'Àsia, de tot arreu.
Quan arriba la República i la Guerra Civil, també es produeix una situació diferent, no? Perquè aquell castell passa a començar a tenir unes funcions que, per exemple, protegir en l'últim moment ja la retirada final.
Sí, al moment del començament de la Guerra Civil, la guarnició es divideix, una part es passa als franquistes, una altra part va lluitar al front d'Aragó amb la República, i durant la Guerra Civil no hi ha gaire vida militar al castell. Fins que el govern de la República, que com sabeu va tenir una vida itinerant entre Madrid, València, Barcelona i Figueres durant la guerra, s'adona que al costat de la frontera té un recinte disponible de grans dimensions en el qual s'hi poden encabir i s'hi poden refugiar moltes coses, no? I d'aquí el gran paper que va jugar el castell de Sant Ferran al moment de la retirada del gener del 39.
En els últims dies de la Guerra Civil, el castell de Sant Ferran va esdevenir seu del govern de la República, presidit per Juan Negrín en plena retirada. L'1 de febrer del 1939 s'hi va celebrar l'última sessió de les Corts Republicanes. La fortalesa també es va constituir en el dipòsit d'una part del patrimoni artístic i econòmic que les autoritats republicanes volien salvaguardar. El dia 3 de febrer va tenir lloc una reunió entre el govern republicà i diversos directors de museus estrangers. A les 7 de la tarda van rubricar l'anomenat Acord de Figueres, en un moment que els bombardeigs havien deixat el castell sense electricitat. El president de la Junta Central del Tresor Artístic Nacional, Timoteo Pérez Rubio, descrivia les condicions en què s'havia dut a terme la signatura.
El castell es trobava immers en la foscor més absoluta. Però, tot i així, calia deixar enllestit el contracte i escriure'l definitivament a màquina, atès que aquella mateixa nit ens proposàvem començar a carregar, fos l'hora que fos. Però vam trobar-nos que no hi havia cap llum per veure'ns-hi. A una de les habitacions baixes que donen els porxos de la gran plaça rectangular del castell, hi havia el despatx del cap del servei diplomàtic. I allí, el cap mateix, atès que no hi havia cap mecanògrafa ni ningú que pogués fer-ho, es va disposar a escriure a la llum d'uns llumins que, afortunadament, portàvem els que veníem de França. En aquella tràgica llum, amb els alts responsables dels ministeris entrant i sortint pels passadissos, visant passaports, la gran plaça plena de gent i amb la por que un nou bombardeig no esborrés com una gran goma tota la nostra feina, els paràgrafs es feien interminables. Es van esgotar els llumins, que calia encendre de dos en dos i sense interrupció. Aleshores vam haver de buscar el nostre cotxe, obligar a separar-se els grups aturats davant la finestra del despatx i il·luminar-nos amb els fars. Però no es podia evitar el trànsit de la gentada que passava pel portal, sens dubte per sentir-se més protegits contra les bombes, sota aquells dos pisos de la immensa galeria. I passaven i tornaven a passar davant dels fars. Finalment va quedar enllestit el contracte, es van recollir les signatures i ens vam disposar a posar en pràctica l'escrit.
Això és En Guàrdia.
Xavier Febrer, m'imagino la situació aquelles setmanes de gener-febrer del 39 al castell de Sant Ferran devia ser especialment trist, caòtic, molta por, perquè, esclar...
Si els bombardejos continuats clar, de tota l'aviació alemanya i l'aviació espanyola...
Clar, clar, devia ser un moment amb el tresor del Prado, per exemple, el tresor de la República allà...
El de la Generalitat,
els diversos funcionaris que, a més, no s'entenien entre ells, els diputats... És clar, devia ser un moment molt, 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 molt caòtic. No sé si hi havia fins i tot militars de guarnició.
Bé, jo no ho veig exactament així, matisaria...
M'agrada.
Ho matisaria una mica, eh? Jo no penso que fos una situació caòtica, sigui una situació trista en el sentit que es tractava d'una retirada davant d'una desfeta militar a la Batalla de l'Ebre, i una retirada amb la vista posada a passar a França, no? Tot i així... Hi ha dos components molt diferents que cal tenir en compte. O sigui, els dos exèrcits, els dos cossos d'exèrcit de la República de Catalunya, que era l'exèrcit de l'Ebre i l'exèrcit de l'Est, significaven 250.000 homes, i aquests 250.000 homes van passar en formació la frontera, ja sigui per Portbou, sobretot per la Jonquera, també per Puigcerdà, és a dir, no hi va haver desbandada. La retirada no va ser una fugida des del meu punt de vista. Una altra cosa molt diferent són els 250.000 civils que... un dels temes menys coneguts de la Guerra Civil és que a mesura que les tropes de Franco avançaven per la península, molta població compromesa d'alguna manera amb la República fugia de les seves ciutats, dels seus pobles, i es refugiava en aquelles zones que encara eren republicanes. Fins a l'extrem que Barcelona, l'any 38, va arribar a acollir 1 milió de refugiats d'arreu d'Espanya, una ciutat que aleshores tenia 1 milió d'habitants. Dic Barcelona, hauria de dir Catalunya.
Sí, el perquè... conjunt de Catalunya, sí, més, sí, potser és, sí, més correcte.
Sí. Tot i que la majoria estiguessin a Barcelona. Sí, sí. D'aquest milió, que són xifres de la Conselleria de Salut Pública de la Generalitat d'aquell moment, només una cinquena part, 250.000, van fugir cap a França, i això sí, que en aquest aspecte dels civils va ser una fugida campi qui pugui. Sí, sí. És a dir, no tenien mitjans, anaven a peu, anaven en carro, anaven en camió, i aquests van... Però... En aquesta retirada, com en tota guerra, també hi ha intervingut molt la propaganda i la contrapropaganda. Per tant, la retirada va tenir un aspecte caòtic pel que fa als pobres civils que van haver de fugir, però no va tenir un aspecte caòtic en l'aspecte de l'exèrcit i del govern de la República, que a tot moment va complir amb les seves obligacions, fins i tot quan es trobava a Figueres i la seva comarca, no?
Això es pot veure, això que estàs dient, es pot veure amb el pas del Pertús, quan els gendarmes francesos fan deixar totes les unitats, totes les armes a les tropes republicanes espanyoles, però el cert és que surten juntes, vull dir, no és un caos, allò.
Uh-huh. Un cop han marxat i arriben després els bombardejos i aquell moment hi arriben les tropes franquistes, s'emparen del castell. Què fan del castell? El castell, a més, han volat una part amb tot això.
Bé. No, i una cosa que és important amb el castell de Figueres, és a dir, no solament hi ha, diguem, aquesta mena de situació republicana, sinó que això de cara al futur de Catalunya és molt important, l'exili. El tresor de la Generalitat, mano militar, és obligat a donar-li al govern de la República, que se l'endú cap a l'exili. Però vol dir que els catalans, en fi, es queden sense res.
No tenim més temps, encara que ens queda una mica d'història del castell de Sant Ferran, però en tot cas hi ha el llibre, sens dubte, del Xavier Forés, que ens pot acabar d'aclarir. Ell és l'autor d'aquest La fabulosa història del castell de Sant Ferran, una mirada d'avui a 3 segles de vida. Xavier, moltíssimes gràcies. Llàstima no tenir més temps, però em sembla que hem pogut donar una certa panoràmica del tema. Moltes gràcies.
No acabaríem mai.
Josep Maria Soler i Sabater, moltíssimes gràcies. Això és L'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Xavi Martín, Marc Lobato, Xavi Pujol i Albert Cortés.